Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat normalitzada ja la P7 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola en sentit Girona i també a la C58 a Vacarisses encara registra alguna afectació. També normalitzada l'A2 al Bruc, que ha estat afectada una bona estona per una sortida de via també d'un vehicle. Altres vies afectades són, com és habitual, la B10 i també la B20, amb circulació lenta en diversos trams a les rondes de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 encara circulen amb retards de fins a 15 minuts a causa d'una avaria d'un comboi de mercaderies, volíem dir que ja ha estat retirat, i també retards a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17, que poden superar fins i tot els 15 minuts. A banda, també l'R14 i l'R15 han recuperat progressivament les freqüències de pas un cop solucionada una altra incidència que ha afectat a la circulació a causa d'una incidència en l'infraestructura entre Alcover i Reus. I una tempesta acompanyada de pedra i calamars ha afectat aquesta nit diversos municipis del nord del Segrià, com són Almenar, Guaire, Torre, Farrera, Rosselló i també la mateixa ciutat de Lleida. Aquesta és la novena pedregada de la temporada i ha afectat principalment finques de fruites de pinyol i de llavor, com són els camps de pera i ametlla, que estan en plena campanya. A partir d'aquesta setmana, de fet, Agroseguro ha començat a pagar les indemnitzacions de la primera pedregada del passat 19 d'abril. I detenen l'autora d'un crim d'un home desaparegut a Reus ara fa 20 anys, 3 mesos abans de prescriure el cas. La detinguda ha ingressat a presó provisional i està pendent de judici. Ens amplia la informació la Laura Navarro, de la Nova Ràdio de Reus.
Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han resolt un crim que va passar fa gairebé 20 anys a Reus. La víctima, un home desaparegut el 2004, va ser trobada l'any 2021 enterrada en una zona boscosa de Riudecols. Tot i les dificultats per identificar-lo, una actualització del registre genètic ha permès confirmar la seva identitat i reobrir el cas a falta de 3 mesos de la seva prescripció. Segons la nova línia d'investigació, l'exparella de la víctima i la que era la seva parella l'haurien enganyat per dur-lo a una masia on presumptament el van assassinar amb una arma blanca per quedar-se amb el seu negoci. Amb proves forenses recents es van detectar lesions compatibles amb l'arma blanca, fet que va portar la detenció d'una dona, mentre que l'altre autor va morir el 2022.
I avui és un dia especial i no només sigui l'últim dia d'escola. Avui és el dia R, una jornada especial en què una vintena d'emissores de la xarxa s'uneixen per fer valdre la seva tasca en la cobertura de situacions d'emergència. Una programació que ha començat avui a les 9 del matí i que durarà fins la 1 del migdia. I pel que fa al temps, avui el dia començarà amb sol, però a la tarda augmentarà la nuvolositat, especialment al Pirineu i al Prepirineu, on es preveuen ruixats i tronades localitzades. Pel que fa a la temperatura, avui calor intensa, sobretot en punts de ponent, on s'arribarà als 39 graus.
Notícies en xarxa.
Divendres 20 de juny és el dia R.
La ràdio local de servei públic surt al carrer.
La ràdio, el mitjà imprescindible en situacions excepcionals.
Ningú t'explicarà millor i al moment el que passa més a prop de casa teva.
Les emissores locals al servei de la comunitat.
R de resposta ràpida.
R de responsabilitat.
El dia R.
R de ràdio.
5 minuts de les 11 del matí encetem la tercera hora d'aquest dia R. Aquest és el programa fet en equip per una vintena d'emissores locals. La ràdio de proximitat surt al carrer i es fa visible de forma col·lectiva aquest divendres 20 de juny de 2025. Donem ara pas als companys de Badalona. Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Nosaltres ens hem desplaçat fins a la platja, en concret hem vingut fins a la platja del Pont d'en Botifarreta, d'aquí de Badalona. No us vull fer enveja, però ara mateix estem aquí asseguts a l'ombra, en una guingueta de la platja, amb una beguda fresqueta, i la veritat que s'està molt i molt bé. Hem vingut fins aquí per parlar amb els guinguetaires i conèixer com preparen la nit de Sant Joan i quines expectatives tenen per aquesta temporada de platja 2025. Per parlar de tot plegat ens acompanya en Xavi Griver, que és responsable de la guingueta Cailua. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
Explica'ns, queda molt poc per la revetlla de Sant Joan, un dia on moltíssimes persones d'aquí de Badalona, sobretot, s'apropen fins a la platja per celebrar-ho. Ho teniu tot a punt ja?
En principi està tot preparat ja. Sí que és veritat que encara tenim obertes les reserves, no? Perquè al final ja hi ha bastanta gent que vol venir, però està tot preparadíssim per la nit. Farem un menú especial per aquella nit, un menú a Sant Joan per 36 euros, que t'entra doncs, principal, un parell de begudes, coca de Sant Joan i copa de cava, i després poso una miqueta de un poc de disbauxa, vale, per a quan estic tirant els petars, doncs, perquè la gent es pugui, doncs, pugui ballar una miqueta i pugui estar gaudint de la nit més màgica de l'any.
Que hi haurà música, DJ...
Bueno, en principi DJ no, porque estamos un poco vetados, pues no se pot fer cap tipus d'activitat que sigui només música ambiental, però sí que per la nit posem una miqueta pues, més de música pues, per ballar una miqueta, però tampoc sense passar-nos.
Per normativa, no? Municipal no es pot fer cap actuació en directe ni cap espectacle.
Res, de res, de res, res. A tots els xiringuitos estem vetadíssims, sí.
Explica'ns com es viu una revetlla des de la platja. Quin és l'ambient?
Uau, pues la veritat que és intens, no et mentiré, és bastant intens, però a mi m'encanta perquè és supermàgic, no? Al final estàs aquí davant del mar, veient els focs artificials per tot arreu, tota la gent que l'únic que vol aquella nit màgica, i la veritat que per mi és com la nit quan comença l'estiu, no? O sigui, és com Sant Joan i ja comença l'estiu, llavors a mi m'encanta. És intens, però la veritat que és molt bonic.
Aquesta data, com dius, és la que marca l'inici de la temporada d'estiu per vosaltres, però aquest any ja veu obrir a finals d'abril, i en aquest cas ja heu estat treballant per les festes de maig, que també és una campanya força important aquí a Badalona. Com han anat totes aquestes setmanes?
Pues bé, és veritat que vam començar el 24 d'abril, si no m'equivoco, i va ser una mica intens, perquè entre que es va posar a ploure, perquè encara quedaven pluges residuals, fue l'apagón nacional, que això també va ser bastanta locura el dia del treball, o sigui, va ser com una setmana molt intensa, però després d'aquesta setmana, al començar festes de maig, va començar a fer calor, va començar a fer sol, i la veritat que sí que estem contents, perquè sí.
El temps ha acompanyat, no?, aquesta temporada.
Sí, 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 comparat amb la temporada passada, no?, que va ser horrible, no?, a l'abril, al maig, al juny, plovent cada cap de setmana, i ara, per sort, toquem fusta, està fent sol, està fent calor, i esperem que així segueixi.
Ara que ja ha començat la temporada de platja, heu notat més afluència de clients, suposo, no sé si només durant els caps de setmana o entre setmana també.
És una mica com variable, no? Al final, quan va haver-hi tot el tema de la Fórmula 1, el Primavera Sound, el Sona, sí que hem notat afluència, sobretot entre setmana, però el cap de setmana sí. És començar divendres nit i com que la gent ja ara ja han acabat les celes, han acabat de treballar, vacaciones un poco, el cap de setmana s'omple super. I ara comença a fer una miqueta més de calor i anem notant poquet a poquet que sobretot els matins, que són més fluixos, es van animant una mica més.
Ara que comentaves s'ha acabat la selectivitat, t'anava a preguntar pel perfil de clients que teniu habitualment, suposo que depèn de l'hora del dia, però gent jove és el que tu dius, no? Ara ja no tenen universitat, instituts acabats, potser estan més per les guinguetes, no?
Sí, sí, la gent jove està on fire. Vull dir, jo sempre per la nit, sobre a partir de les 11 o així, comencen, venen el que jo llamo los fresquivers, que venen a veure el típic fresquito aquí, i sí que és veritat que fins fa dos dies no hi havia molta afluència, però va ser acabar la selectivitat i per les nits, gent jove, diguéssim, des de 18 fins a 35-40, sí que està a rebentar les nits. Al matí, per exemple, és com més gent gran, una mica gent que està fent esport, i als migdies, sobretot migdies i nits, són més famílies, una miqueta de tot, depèn de l'hora del dia, una miqueta de tot.
I altres anys, comentàvem abans, heu estat pendents més de temporals, no? A l'hivern o la primavera fins i tot, temporals que han perjudicat les platges i al final això us acaba afectant a vosaltres també. No sé si és important per vosaltres que aquestes platges doncs, estiguin a punt per la temporada, ben cuidades i s'ofereixi un bon servei.
Sí, sí, absolutament. O sigui, al final nosaltres, concretament que estem sobre ciment, no?, perquè estem al mirador d'aquí de Badalona, sí que és veritat que no ens afecta la zona de Terrassa, no?, però sí que el fet de que no hi hagi platja fa que la gent no vingui, no?, perquè si no hi ha platja la gent no baixa, no?, i al final sí que hi ha altres companys que sí que estan a sorra en petit, perquè al final tu has de tenir com uns metres mínims de seguretat que pateixes, no?, una vegada muntada l'estructura no és una tenda de campanya, no?, vull dir que si et ve un temporal i et treu sorra pot caure i és perillós, i al final doncs, sí que acabes patint, sobretot també pel temps, ja no tant de temporal que sí, sinó també el temps en general, les pluges, el fred, que això ens acaba afectant directament.
Clar, durant l'estiu no és tan temporal com deies, que s'endugui sorra, que en principi ja no és època, sinó pendents del cel. Deies que l'any passat sí que molta pluja, aquest any de moment està respectant. Suposo que per vosaltres és molt important perquè perquè surtin els comptes, no, al final?
Sí, sí, al final, pues, tu pots fer molt bé el menjar, pots tractar molt bé la gent, pots posar bona música, bon rotllo, però si no fa bo, no treballes. Al final és algo intangible, no? El temps, vull dir, jo fins ara que jo sàpiga no puc controlar el temps i sí que et dona una mica com d'impotència, no? I al final, pues, sí, has d'estar pendent pues, si fa sol, si no fa sol, llavors controlar una miqueta, no? Perquè tu et prepares per X i si plou pues, tens personal, tens comandes fetes, llavors sí que el temps és una cosa que et fa patir constantment. Però bueno, hem de viure el present.
A banda del temps, quines expectatives teniu per aquesta temporada? Què espereu d'aquesta temporada de platja 2025?
Pinta bé. No vull dir molt alt perquè s'agafa un poc, però pinta bé. Pinta bé. De moment està fent sol, toco fusta, que segueixi així. Si segueix amb aquesta temperatura, amb aquesta calor, acabarem la temporada contents. Així que de moment bé.
I quina oferta és la que teniu aquí a Kailua?
Aquí fem una oferta gastronòmica ballana mediterrània. Teníem les típiques tapes del Mediterrani, des d'ous estrellats, calamars a l'andalusa, que el fem amb farina de cigró i maionesa de llima, tenim els nachos, humus, diguéssim, totes les tapes típiques de Mediterrani, i després fem aquesta fusió hawaiana amb els pokeballs, que lo peten, que són aquests bols d'arròs japonès, després tenim els baos, que són aquests panellets fets al vapor, que també ho estan petant, sobretot el de cerdo mechado, i una mica això, fem cuina fusió entre el Mediterrani i Hawaii.
Aquí a Badalona n'hi ha 7 guinguetes més a banda de la vostra. No sé si és fàcil fer-se un lloc i aquest tret diferencial, no?, trobar-lo.
Sí, 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 sí. Al final, bueno, com et comentava, portem 8 anys aquí. El primer any recordo que no era el Kailua d'ara, no? I al final hem hagut d'estar treballant dia a dia, no?, esforçant-nos per arribar-te a fer el nom, no?, perquè al final cadascú, doncs cada guingueta té la seva personalitat i t'has de guanyar molt bé, no?, a la gent i fer-ho bé, i això és constància, esforç i dedicar-hi moltes hores. Llavors sí, sí, s'ha de lluitar bastant.
I actuacions en directe, ens comentaves abans que no, però fa uns anys sí que s'havien fet. La normativa ha canviat. No sé si tens expectatives que torni a canviar, perquè suposo que això atrau a molta més gent.
A veure, jo personalment m'encantaria. M'encantaria que canviés, perquè al final penso que treure l'art, no?, carregar-se la cultura d'aquesta manera, pues, a mi em fa mal. Sigui pels motius que sigui, que al final pues, no, l'Ajuntament té els seus motius i jo ho respecto, però sí que, pues, bueno, sí que fa 3 anys, això va ser fa 3 anys, perquè abans quan estàvem a Pescadors pues, això fèiem concerts, fèiem monòlegs, espectacles de foc, vull dir, fèiem de tot, però ara per X causes pues, no es pot fer, i la veritat que a mi personalment pues, em sap greu, però bueno, què hi farem, no? Al final pues, no podem fer nada, acatar ordres i ja està.
I fins quan estareu oberts? Perquè crec que la concessió, per dir-ho així, permet des de l'abril a l'octubre. Suposo que depèn de com vagi la temporada, potser avanceu o no al setembre, octubre, no?
Sí, a veure, concessió tenim, sí, més o menys fins a l'octubre. Sempre, doncs, al juliol estàs on fire i sempre dius, vamos a quedarnos hasta octubre. Però, bueno, al final la realitat, després de 8 temporades, és arribar l'1 de setembre i va ser la feina en picat. Llavors jo crec que més o menys sobre el 14 de setembre, com 2 dies abans del meu aniversari, tancarem, jo crec, més o menys.
mitjans de setembre ja baixa l'activitat. No t'he preguntat per turisme, no sé si hi ha molta gent de fora que ve aquí a les Guinguetes.
Sí, sí, aquest any, jo no sé què està passant, hi ha italianos, ingleses, de tot, alemanes, vull dir, ja de tot, no sé, és per el tema dels festivals o... no ho sé, però sí que és veritat que el turisme, comparat amb anys anteriors, que era el segon any i el primer any, ha pujat brutalment. Vull dir, ja els he dit als cambrers que vagin aprenent anglès, perquè o saps anglès o te comen vivo.
Molt bé, Xavi, doncs moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquesta revetlla de Sant Joan.
Moltes gràcies a vosaltres, merci.
I ja ho veieu, estarem pendents de com vagi aquesta revetlla. Hi ha oferta a la majoria de guinguetes d'aquí de les platges de Badalona, i com sabeu les platges són un lloc ideal per celebrar aquesta revetlla amb bon temps, si ens acompanya, petards, i aquí al costat del mar i la platja, que és un ambient realment agradable. Nosaltres estarem pendents d'aquesta revetlla i de tota la temporada de platja que ha aguanti aquest temps perquè els guinguetaires puguin fer la campanya tal com esperen.
De Radio Ciutat de Badalona. Aquí toca donar la benvinguda ara a les nostres companyes Núria Mora i Tere Giné, que s'incorporen ara en directe des de Tortosa. Molt bon dia a les dues.
Molt bon dia des de Tortosa, molt bon dia des del Mercat de Tortosa. Tere Giné, bon dia.
Molt bon dia, Núria, i molt bon dia a tots els companys i companyes que avui ens esteu escoltant. La veritat és que molta calor, eh? Aquí a Tortosa fa molta calor.
Estem a l'interior del Mercat de Tortosa, estan en plenes obres per tenir la climatització, però no hem arribat a temps en aquest estiu i fa molta calor aquí al mercat. A l'exterior 26 graus de temperatura i un 60% d'humitat, o sigui que caloreta de la bona, de ple estiu.
Jo hi em ve a Badalona, jo hi em ve a...
Escolta, ens heu fet molta enveja.
Sí,
sí. Allà a la platgeta, la Guingueta, fent un vermutet, però escolta, tenim moltes coses per comentar i de seguida en parlem.
Ara, també us he de dir que mos heu posat l'enigma molt difícil, eh? Jo no n'he encertat ni una encara.
No, no, de moment estem així.
Doncs des d'aquí, Lleida, també la... no tenim tanta sort de tenir la calor que l'Ona, nosaltres la tenim més seca i ara mateix estem a 30 graus de temperatura i per això el tema que volíem abordar avui des d'aquí, des de la capital de l'Urgell, del Segrià, és precisament aquestes altes temperatures i en conseqüència les seqüeles i les conseqüències que tindrem amb el canvi climàtic. Ho havíem de fer amb la directora del Laboratori de Calorimetria de la Universitat de Lleida, però finalment no ens ha pogut acompanyar. Aquí sí que tenim és el Pere Roquer, president de CESA Lleida. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb ell analitzarem una mica l'impacte d'aquestes altes temperatures en el sector agrícola, al camp. No sé com ho heu pogut notar en els últims anys a nivell de conreus, aquestes altes temperatures.
Bé, sobretot, primer de tot, dic que gràcies a la calor podem gaudir de la millor fruita del món que fem aquí les comarques de Lleida i també les comarques de Girona, en el cas de les pomes. Per tant, el país és ric en fruita dolça gràcies a que tenim calor. Això ens dona que la fruita, per exemple, que fem a Guilleta, tant les préssecs, nectarines, paraguais, peres, pomes, tinguin aquesta dolçor, en comparança, per exemple, a la que fan altres països, com pugui ser Holanda, Bèlgica, els països més al nord, com és Polònia, que fa pomes, que són més insípides. Per tant, vol dir que un factor com és la calor ens ajuda a tindre aquesta excel·lent qualitat de fruita que tenim, però també és cert que tenim alguns condicionants des de fa 4 o 5 anys que es nota que el raig ultravioletes que desprèn del sol inclús arriba a tacar alguna fruita com pugui ser la poma golden i per tant li hem d'ificar també el que és el bronzejat, en aquest cas la protecció, com ens fiquem nosaltres, a les pomes perquè no es taquin.
Com apliqueu aquest bronzejat que deies?
Bé, doncs aplica igual que ho fem a la nostra pell, que són antifusors. Nosaltres ho fem amb les atomitzadores, ens ho fa tant, i aquesta és la manera de que fem la protecció, en aquest cas a les pomes, que són les que tenen més tendència a poder estagar, però en aquest cas pel tema del sol.
Aquesta protecció l'heu hagut d'anar modificant en els últims anys per l'increment de les temperatures que hem anat tenint o es manté perquè de moment ja funciona prou bé?
El que s'ha fet és de si fa 10 anys potser només s'ha fet un tractament amb tot l'estiu, doncs ara el que tens que fer, i es feia sobretot a partir de final de juliol, començament d'agost, que era quan hi havia més fort el sol al seu moment, el que han fet ara és adelantar aquest tipus de tractament, el que és el mes de juny, que ha anat des de que fa els últims 5 anys, a partir del mes de juny, la calavera és més intensa, i s'ha de recordar que en aquests moments el juny és el mes de tot l'any que més hores solars té, i que sobretot que estem més a prop i per tant que impacta més el sol tant a les persones com als conreus que tenim.
Clar, en el cas de la fruita, sobretot de la fruita dolça, la calor deies que és com a mínim beneficiosa a nivell de qualitat. Si ens n'anem a altres conreus, quins serien els més perjudicats?
Com a perjudicats podríem estar parlant de, tot i que ahir, per exemple, ens va ploure i va pedregar.
Exacte.
El que és més perjudicat és l'olivera. O sigui, a l'olivera ara li convindria com a mínim un parell de ruixats d'aigua importants. Per què? Bueno, perquè està en aquell moment de que ja es veu tota la bosca, que està germinant totes les olives, però ara necessitaríem de que aquells 20-30 litrets amb dues vegades li seria ideal per l'oliva, perquè aquest clima tan sec que estem tenint, doncs el que fa de que la brosta en aquest moment pues, se vagi secant més d'hora i per tant puguis perdre alguna cosa de quantitat de quilos.
Perfecte, doncs ho hem deixat aquí perquè se'ns acaba el temps, però que president d'Assaig a Lleida, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que aquestes pedregades d'ahir no siguin res, no hi hagi molta afectació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Estàs escoltant el Dia R.
Vale.
Recordem que anem per la quarta pista. Aquesta és de 8 lletres. 8 lletres. Diu posar al corrent d'alguna cosa. Posar al corrent d'alguna cosa. Donar notícies. És fàcil, aquesta. I, a més de propina, la lletra inicial. És una I. Posar al corrent d'alguna cosa. Donar notícies. 8 lletres. Comença per una I. No em direu que no és fàcil.
Doncs... Jo no sé si la tinc clara del tot, eh? Jo juraria que és informar, però no sé com ho veieu vosaltres.
Jo diria que sí, no? Aquesta ens l'han posat fàcil i, a més, som del sector, per tant, no podem fallar-la, aquesta.
No donéssiu tantes pistes, A veure si xiveu. Mira, ja perquè s'ha acabat el curs, que si no jo ho suspendria si fora la mestra, eh? Per donar pistes, això és com si féssiu xuletes.
Bé, no sé si ara...
Home, aquesta és fàcil, però l'anterior...
No, les altres les tenim pendents, eh?
Aquí t'he de dir que estem molt bé, perquè a més tenim diferents parades al mercat, mos han portat olives per a provar, i bueno, la veritat és que crec que hauríem de seguir potser amb el programa, no? Què és el que ens toca ara, Judit?
Anem fins al Prat, entre les emissores que ha de fer i fa, entre les coses que ha de fer i fa una emissora local és fer-se ressò de la vida cultural i associativa de la seva població. A tots els pobles, barris i ciutats de Catalunya hi ha entitats i persones voluntàries que organitzen activitats de tota mena, solidàries, de lleure, esportives, culturals, musicals. Al Prat de Llobregat hi ha un espai anomenat la CAPSA, dedicat a l'aprenentatge i la creació musical. Tota una institució en l'àmbit cultural del Prat que està celebrant els seus 30 anys. I allà, a la CAPSA, ara mateix, hi ha el company del Prat Ràdio, Ivan Conde. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, ja ho he explicat vosaltres mateixes, una sala de concerts mítica, un espai per a creació de música, amb bucs d'assaig, cursos formatius i 1.001 projectes audiovisuals trencadors. El proper dia 30 de juny celebra 30 anys de vida a la CAPSA i volem parlar precisament d'aquesta efemèride i de tota la seva trajectòria amb el Willy Macià i amb la Lucía Vilchez. Willy, Lucía, què tal, com esteu? Molt bon dia.
Molt bé.
Willy, comencem amb tu. Explica'ns com ha evolucionat la CAPSA des dels seus inicis, que no només era música, sinó que era seu també de molts centres de joventut, i ha passat de tot, no? Ha arribat a estar anys tancada per les obres de metro, ha tornat a obrir, quants artistes que han passat, quin resum en fas tu?
30 anys de tiempo para que pasen muchas cosas. Realmente yo recuerdo los inicios como que llenó un espacio, una carencia que había en la ciudad, ¿no? Porque no teníamos un espacio para esa generación. pues para hacer música, locales de ensayo, escenarios, no había, siempre se estaban inventando escenarios en diferentes sitios de la ciudad. Y cuando se inauguró la CAPSA realmente era muy necesaria y se inauguró con mucha fuerza y con muchas ganas de que funcionara. Y fue un entramos toda la juventud aquí, yo recuerdo que es como hacer un agujero de arena en la orilla y que te entre todo el mar ahí, o sea, la rellenamos. Y fue un inicio como muy juvenil, muy generacional, y después, claro, esta generación se ha ido haciendo grande, sigue siendo usuaria de la CAPSA, pero está llegando también la gente nueva. O sea, ahora sí que ya hay un constante fluir de gente pues de todas las edades, lo vemos en todos los proyectos que hacemos, ¿no? Que comparten pues, gente de 15 años con gente de 80, o sea, es...
Lucía, un exemple és també aquest concert especial que es fa el dia 28 des de les 5 de la tarda fins a la matinada amb més d'una desena d'artistes locals, explica'ns.
Sí. Realment aquest concert especial és una marató de grups locals per celebrar aquests 30 anys i tindrem això, 13 grups de totes les edats, de tots els gèneres musicals, des del metal fins a la urbana, i serà un no parar doncs, de grups pujant a l'escenari. També tindrem altres sorpreses a banda de la música i acabarem amb un DJ per tancar la nit i celebrar.
I d'aquest 30 aniversari, alguna activitat més, alguna cosa que ens pugueu avançar?
Doncs encara no podem desvelar gran cosa, el que sí que us podem dir és que el dia 29, de fet, inaugurem una exposició que hem coproduït amb el Cèntric. La inauguració serà, bueno, l'exposició es fa al Cèntric Espai Cultural, i és una exposició com amb l'excusa dels 30 anys de la CAPSA, però que parla de tota la música al Prat des de final dels 1800 fins a l'actualitat. I a banda, doncs, durant l'any anirem fent programació especial, doncs, des de xerrades fins a concerts de grups mítics que han passat per la CAPSA, que ja us anirem explicant.
Doncs, Willy i Lucía, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Adéu, merci.
Doncs ens hem quedat també amb ganes d'explicar molts més projectes que té la CAPSA, perquè us feu una idea, el de l'any 2023 van passar fins a 54.700 persones per aquest equipament cultural municipal.
La xarxa de comunicació local.
DAR.
150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El DAR.
Dos quarts de 12, 11:30 en punt del matí. Us parlem en directe des del Mercat de Tortosa, un dels espais que aquest matí de divendres hem convertit, com us explicàvem, en estudi obert de ràdio aquest dia R de les emissores locals. Tere Giné.
Efectivament, Núria. I de fet tenim un altre entrevistat. El Paco Túnez Lorente és més que un simple autor. És un home que ha dedicat més de 30 anys de la seva vida al voluntariat i ajudar els altres en moments més difícils. De fet, ha estat en els escenaris de catàstrofes de mig món. Des del terratrèmol d'Haití l'any 2010, el tifó de les Filipines el 2013, l'erupció del volcà de la Palma el 2021, fins a les darreres inundacions per la Dana a València. A més, és delegat de prevenció de riscos laborals de la UGT, coordinador d'emergències de Creu Roja Catalunya i autor del llibre Autoprotecció en emergències i catàstrofes, una guia per saber reaccionar abans, durant i després d'una crisi. Avui el tenim aquí per compartir aquesta experiència i els seus coneixements. Benvingut, Paco, i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies.
Autoprotecció en emergències i en catàstrofes està basat en més de 30 anys d'experiència que tu tens. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre i sobretot a qui va destinat?
Bé, ja de ben petit m'ha interessat sempre l'autonomia de les persones, però encara més en lo referent a la seguretat. I va ser després del volcà de la Palma quan em vaig adonar que he viscut moltes emergències, molta experiència, i que aquesta experiència podria ser útil a altres persones. La idea és compartir. I aquí està destinat a qualsevol persona. No cal tenir formació en emergències, tot i que hi ha apartats específics per persones més vulnerables, com la gent gran, infants, nadons, persones amb discapacitat, i no m'oblido de les nostres estimades mascotes.
De fet, el llibre parles de la conducta proactiva. Mos podries resumir una miqueta per als oients per quin motiu és tan important això de preparar-se abans que arribi una catàstrofe, tot i que les catàstrofes moltes vegades no avisen, també ho hem de tindre en compte.
Bé, perquè és bàsic preparar-se abans. Cal evitar la improvisació. I per saber quines emergències ens poden afectar, formar-se, hi ha un millor al nostre ajuntament, que és qui ens ha de donar aquesta informació. Hem de tenir en compte que tant la formació com la informació és bàsica, ens fa ser menys vulnerables, i això significa que podem donar una resposta preparada a qualsevol emergència. Bàsicament, la conducta proactiva és preparar-se, disminueix el patiment de les persones, facilita l'enfrontament a la situació d'emergència, facilita la recuperació, però també disminueixen els costos econòmics.
Mos podries destacar alguns casos pràctics que precisament menciones en el llibre, en els quals aplicar els teus consells d'autoprotecció, que a lo millor possiblement hauria fet una diferència, no? Per exemple, el tema de la Dana a València o el tema de l'erupció a la Palma.
Bé, se sol dir que després d'una emergència tothom opina i que és més fàcil opinar. Però en aquest cas el llibre està escrit molt abans de la Dana, i a qualsevol emergència, sigui la Dana o les inundacions d'Alcanar, tot i tenir una bona preparació hi ha situacions que són incontrolables, però també altres que amb una petita formació i informació ens poden ajudar, i molt. Davant qualsevol risc on vius, ja sigui inundació, incendi al bosc, fuita química, cal tenir un pla de familiar per saber què fer, tenir un mínim de material de subsistència a casa, una motxilla d'evacuació, saber com comunicar-te amb la família si perds el contacte, i algunes coses més. Hem de ser autosuficients durant un temps. Hem de pensar que els serveis d'emergència també estaran afectats per la pròpia emergència.
Durant els teus anys de voluntariat, Paco, has viscut situacions difícils. Podries compartir alguna anècdota que t'hagi marcat, per exemple, a Haití o a Filipines, i que demostri per quin motiu l'autoprotecció és tan important?
Bé, per citar-ne algun, a Haití, després del terratrèmol que va causar molta destrucció, havia rèpliques contínues. El nostre equip, on estaven, teníem un pla d'emergència per saber on refugiar-nos, sortides d'evacuació, punt de reunió, una motxilla d'evacuació i comunicació en cas de perdre contacte entre nosaltres. I una anècdota també curiosa, i que es posa al llibre, és que quan vas a un país de turisme has d'anar en compte les inundacions, perquè a Filipines ens va passar que els cocodrils que estaven on estaven, a causa de les inundacions, estaven on estaven nosaltres. Per tant, cal preparar. quedar-se en aquesta circumstància també.
Anteriorment mos parlaves d'estos plans d'emergència familiars, no? Que és una de les teues recomanacions. No sé si, evidentment, en el temps que tenim és difícil, però mos podries resumir elements bàsics per preparar-nos a una casa que hauríem de tindre. Ara fa un temps mos parlaven d'aquella motxilla, no?, que havíem de tenir. No sé, què és el que mos recomanaries?
Bé, parlem d'una zona pacífica, no parlem d'un conflicte bèl·lic. Ho podem resumir com un treball de tota la família o la unitat de convivència. Ens hem d'informar dels perills que podem tenir a casa o al treball, què hem de fer a cada perill, a cada situació, el material mínim, aigua, que és bàsica, menjar, roba, aliments, materials de primers auxilis, la motxilla, i molt important, si perds contacte en la família o en el grup de convivència, has de saber què fer. No te pots quedar sense saber què fer i com, i en aquesta angoixa de no saber què està passant en la resta de la família.
De fet, a més de formar els equips d'emergència, per quin motiu és tan important que els ciutadans també estiguen, no?, informats i preparats per actuar en cas de perill?
Bé, sabem, i posem l'exemple d'una inundació, que el primer moment és el més crític, el més perillós. Per tant, és aquí on hem de ser autosuficients. Després ja vindran els equips d'emergència, que tenen molt bona preparació, però, com he dit abans, moltes vegades també estan afectats per la pròpia emergència. Són persones i tenen primer la seva autoprotecció, la protecció de la seva família, després ja intervindran sobre la resta de la població.
Este llibre d'autoprotecció en emergències i catàstrofes, quan se n'han venut? No sé si està segona, tercera edició, com ha anat el tema de vendes?
I aquí li pot interessar tenir-lo també, no?
Bé, és la segona edició, uns 250, que per la temàtica que és, jo crec que està prou bé. Uh-huh. Aquí li pot interessar, és el que he dit abans, a qualsevol persona, perquè el llenguatge és molt senzill, està molt esquematitzat i, per tant, qualsevol persona que no tingui cap preparació en emergències pot fer ús del llibre, del material que hi ha aquí.
I durant tota la teva experiència en catàstrofes i en emergències, no sé, n'hi ha alguna que recordes d'una manera especial i que pugues compartir amb els nostres oients?
Hi ha moltes. Hi ha una que me va agradar, i és que va ser a Filipines, després d'un cicló amb vents de més de 319 km per hora, uh-huh, en què tots els infants d'un col·legi estaven arreglant el col·legi, tots, uh-huh, de totes les edats, i quan van preguntar per què ho feien, els més petits ens van dir que el que volien era que el col·legi tornés a funcionar. Per què? Perquè així dependrien i podrien sortir de la situació en què vivien. Uh-huh. Va ser una cosa que dius, tan petits.
Sí, no, interessant, eh? I és allò, el voluntariat i la comunitat, no?, que ha de estirar per a tornar a la normalitat. Jo volia preguntar, clar, estem parlant de catàstrofes a nivell internacional, a nivell mundial. Clar, aquí al territori, gràcies a Déu, d'aquesta magnitud no l'hem viscut, però sí que tenim l'experiència, per exemple, del Glòria, no?, en un lloc tan fràgil com el Delta de l'Ebre. No sé quin paper has pogut, com han sigut les intervencions que has pogut tenir tu aquí.
Bé, pràcticament totes les intervencions estan relacionades amb inundació. I és el que viurem, el que estem vivent ja. Hem de pensar que això ja ho tenim aquí, ho tenim a casa. Abans lo miràvem a la tele, era a un país llunyà, que no sabien ni situar-lo al mapa, però ara ja ho tenim aquí. Hem de ser conscients de que l'autoprotecció comença per una bona conscienciació del perill. Uh-huh. I l'administració pública té una responsabilitat també d'informar del perill. No només passa una emergència i està tot controlat o diu a la població, tranquils que no passa res. No, hem de ser conscients de lo que està passant per formar-nos.
Jo crec que aquí també hem de destacar molt el paper de tots aquests voluntaris, no?, que participen bàsic en aquest tipus d'emergències, perquè no m'ho adonem, però és bàsic, és importantíssim el paper que vosaltres teniu i la formació que també heu de tindre per tot això, perquè vosaltres arrisqueu la vostra vida.
Sí, de vegades s'arrisca, a nivell intern no tinc tingut molta experiència, diguéssim, en arriscar la vida a nivell internacional, sí, moltes vegades, però clar, què necessites abans d'intervenir en una emergència? Voluntat, sí, però necessites una
però
forma...
Però anar guiat, també, sí, per algú que en sàpiga i no anar per lliure, per entendre'ns, sí, no? Que això va passar a la Dana moltes vegades.
És una formació, una informació i una coordinació, és molt important.
Després, moltes vegades hi ha gent que sempre pensa, a mi això no em passarà, no? A mi això no em passarà. I ja veiem que aquestes coses no són així, perquè fa un temps ens vam quedar sense llum, totes les fosques, ens pensàvem que aquestes coses no ens passarien. Per a tota aquesta gent, no? Per a que prenguin consciència d'estar preparats, quina recomanació els hi faries, una recomanació final?
Bé, com he dit abans, ja ho tenim aquí, ho tenim a casa, són emergències que són recurrents, que continuaran i que s'estan intensificant. Si parlem de canvi climàtic, realment el canvi climàtic ja està superat. Ara tenim un empitjorament climàtic. Per tant, hem de ser conscients de que ens hem de preparar com a persones, no només receptores de l'ajuda de l'administració, sinó implicar-nos en la nostra pròpia protecció.
Doncs moltíssimes gràcies, Paco Túnez, per compartir tots aquests coneixements i vivències. La teva trajectòria i el teu llibre són, sens dubte, una eina indispensable per a tothom, perquè els desastres no avisen, però sí que podem preparar-nos, com ara sentíem, per respondre'ls de la millor manera possible. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest dia R des del Mercat de Tortosa.
Moltes gràcies.
Passen 10 minuts de 11:45 del migdia. Quan arriba l'estiu, el dia de sol és més llarg i el temps sembla que passi d'una altra manera. Tenim la sensació de poder fer més coses, fins i tot més temps per jugar, que és una activitat molt sana, tinguem l'edat que tinguem. A Sant Vicenç dels Horts hi ha una entitat que es dedica a fomentar els jocs i que ara, coincidint amb l'arribada de l'estiu, organitza la nit més curta i més llarga de jocs, una marató de jocs de taula. Eva García, de Ràdio Vicenç, de Ràdio Sant Vicenç dels Horts, molt bon dia.
Bon dia, doncs així és. L'entitat que organitza la nit més curta, més llarga de jocs, és el Club Amatent, i som amb dos dels seus membres, el seu president, l'Ari, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Maria Rosa, bon dia.
Bon dia.
El Club Amatent feu sessions de jocs tots els dissabtes, però la nit més curta, més llarga de jocs és una de les sessions especials de l'any, una sessió maratoniana, podríem dir. Què teniu previst aquesta vegada?
Doncs mira, el que fem normalment és fent 12 hores per la nit, comencem a les 6 de la tarda del dissabte i acabem a les 6 de la tarda del diumenge. I llavors tenim una ludoteca d'1.000 jocs, més el que vulgui portar la gent, i a més, aquest any tindrem una partida de Blood on the Clock Tower, que és una espècie de Homa's Job, però una mica més especialitzat.
I quin és el perfil que espereu, quin és el públic habitual del Club Amatent?
Bona part venen de Sant Vicenç dels Horts, però no únicament. Ens ve molta gent d'arreu, perquè som un club molt especial i molt bo, que molta gent d'aquí encara desconeixen, però vaja, venen de Sant Sadurní d'Anoia, de Terrassa, de Sabadell, d'Hospitalet...
Sí, venen de tots llocs de Catalunya i de totes les edats, perquè també tenim jocs per totes les edats, evidentment.
Cal inscriure-s'hi o pot participar-hi qualsevol persona que aparegui per Sant Vicenç el 28 de juny al llarg d'aquestes 12 hores?
No, només que estigui allà ja està. Sí que tenim tres sortejos que farem, que seran a les 10 farem dos, l'infantil i un primer sorteig d'adult, que per això sí que s'ha d'apuntar, i després a una hora indeterminada està el sorteig dels valents, que és pel que més aguantin. Hi ha un tercer sorteig que ja és una mica més gran i més especial.
I com aguanta el cos aquestes 12 hores de jocs de taula? Perquè aguanteu al peu del canó.
Es fan curtes.
Com és possible?
Bueno, al final, si tu passes bé i estàs jugant als jocs de taula, pues d'això es tracta, de passar-ho bé. I si te passes bé, el temps no passa.
Ari, Maria Rosa, en temps de pantalles digitals i de distància, què suposa l'activitat que celebra el Club Amatent, que es reuneix cada dissabte. Tots els dissabtes feu sessions de jocs, jornades al llarg de tot el dia, sessions especials com aquesta o Sant Vicenç dels Morts, que també feu per Halloween. Què significa, què implica aquest joc cara a cara, reunir-se al voltant d'un taulell de joc?
Pues normalment el que implica és més diversió, perquè al final estàs rodejat d'amics, gent en què hi ha una broma, estàs en una partida i fas alguna cosa que algú es molesta una mica i això una mica de pique, saps el que vull dir? Llavors, l'important és això, estar amb la gent i disfrutar de la companyia.
Efectivament, és molt més enriquidor i a més socialitzes molt més, fas coneixement de gent, d'actituds també, de tolerància, segons com, per segons quins reptes ens plantegem, i en general positiu. Amb els nens es nota moltíssim a l'escola, els nens que juguen a jocs de taula, hi ha una gran diferència de pensament lateral, de, bueno, en general, és molt, molt positiu jugar.
Quines franges d'edat hi ha al Club Amatent habitualment d'aquestes persones que hi van dissabte rere dissabte?
Doncs hi ha de tot. Hi ha gent de 20 anys com gent de 40, 50, el que sigui.
De 65 també.
I després venen també nens amb els seus pares, que també moltes vegades queden allà i juguen a algun lloc amb altres pares i amb altres fills, no? I s'ho passen bé.
Doncs per totes les edats, per tota la família, que continua sent possible reunir-se tota la família al voltant d'un taulell de joc, i ho podran fer a la nit més curta, més llarga de jocs, el 28 de juny, a partir de les 6 de la tarda i fins l'endemà a les 6 del matí a Sant Vicenç dels Horts, a la seu del Club Amatent. Ari, Maria Rosa, moltes gràcies i a continuar amb el joc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i que tothom s'animi a venir.
150 emissores arreu de Catalunya.
La força de la ràdio local.
El dia R.
Doncs ara el que toca és escoltar un nou enigma d'aquest dia R. Albert Sabater, quina pista ens dones ara?
Hola, què tal? Com esteu? Doncs vinga, anem a fer una mica de recopilació d'enigmes. Imagino que n'hi ha de més fàcils, de més difícils. Hem començat amb una acció de treure algú d'una situació perillosa, 6 lletres, relativament senzilla. Actitud vigilant i atenta, 6 lletres, també relativament senzilla. Propagació d'una radiació, 7 lletres, aquesta sembla que ha costat més. I la darrera que hem dit és posar al corrent d'alguna cosa, donar notícies, 8 lletres. Aquesta és la darrera de les actualitzacions que tenim. Tenim en total connexions i tenim 5 enigmes i un darrer enigma final que ens donarà la paraula definitiva. De moment tenim aquestes 4 en marxa. Acció de treure algú d'una situació perillosa, actitud vigilant i atenta, propagació d'una radiació i la que hem llançat fa uns instants, que hem donat a més una pista i tot, hem donat la primera lletra, que era la I, posar al corrent d'alguna cosa, donar notícies. Són 4 enigmes, ens en queda un més, en tindrem completats 5, tindrem 5 paraules i amb aquestes 5 paraules tindrem un enigma final que ens donarà la solució a aquest joc que us estem preparant en aquest dia R, la reivindicació de la ràdio en situacions especials. Ens hem posat al dia. A la propera connexió arribarà el 5è enigma, que ja us avanço que tindrà 5 lletres. Fins després.
Ai, ara ens han deixat així una mica...
Sí,
amb l'enigma,
Sí, exacte, la mela a la boca.
A més, jo tinc aquí la Núria comptant en los dits, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, però no hi ha manera, no hi ha manera. No.
De moment, la primera jo crec que és rescatar,
però,
no sé.
Però no ho xerréssim, que això ho ha
de...
Vale.
No, Albert? No.
Sí, home, jo penso que sí. Es tracta d'anar parlant i d'anar
d'un any. No sabem si és la bona, tampoc.
L'última la sabem, l'última ja l'hem descobert.
Sí, aquesta sí.
Voleu més pistes o no? Voleu que us doni les lletres?
Vinga, va.
La primera ja anàveu bé, comença per R.
Sí. La d'acció de treure algú d'una situació perillosa, sis lletres, comença per R.
Vale, segona, esta ja la sabem, claro.
Actitud vigilant i atenta, sis lletres, comença per A. Una actitud vigilant i alerta. Ai, sí. Alerta. Atenta, atenta, no he dit res. Sí. M'ha agafat tos. Set lletres, propagació d'una radiació. Aquesta potser és enrabassada.
Aquesta comença és una mica més enrabassada.
Aquesta és la més difícil, la
comença. En què moment se'm has dit?
D, D de Dinamarca, propagació d'una radiació. Set lletres, és fàcil. I l'última que ja sabeu, que comença per la lletra I, que són vuit lletres, posar al corrent d'alguna cosa.
És el que dèiem, que si no sabem la última, doncs ens hem de fer mirar, ens hem de fer mirar.
Vinga, la propera connexió, la següent paraula, que serà l'última, i llavors ja arriba l'enigma final. Vinga, ànims.
Molt bé, doncs vinga, estarem perfecte. Molt, molt pendents.
Fins després.
Adéu, fins...
El dia R.
Escolteu, la gastronomia també té un racó avui en aquest dia R de les ràdios locals. No podrà, com no podia ser d'una altra manera, en el nostre cas, que som en ple mercat de Tortosa.
La veritat és que per això volem parlar d'una tradició gastronòmica molt tortosina. Jo us he de dir que això és de Tortosa. A les Terres de l'Ebre no sé si hi ha altres pobles que ho facin.
A Santa Bàrbara no, no?
Santa Bàrbara res. Doncs és la tradició de menjar caragols la nit de Sant Joan. I a més és molt curiós perquè este matí han pegat una volta pel mercat i hi havia alguna parada que ja dien que tenien caragols pel dia de Sant Joan.
La gent els està encarregant. Escolteu, doncs, mireu, els caragols guisats són un plat que va molt més enllà de la gastronomia i que parla d'identitat. Amb el permís de UAU Lleida, Judit, perquè sabem que sou la terra dels caragols per excel·lència, fa molt poques
setmanes... Exacte, abans de començar la vostra entrevista, deixeu-me reivindicar que aquí els que som líders amb els caragols són nosaltres amb la plec,
A veure, Judit, mira, jo t'he de dir una cosa. Estes coses, com en tot... s'ha de provar. És a dir, tu mos invites, nosaltres vindrem i a partir d'aquí ja valorarem.
I tant, i tant. Però vaja, sense voler prendre-nos el protagonisme.
Vosaltres veniu i nosaltres també venim per Sant Joan a provar-ho. Perfecte.
Escolta, com que aquí és una tradició molt curiosa, hem volgut donar-la a conèixer a tot Catalunya, perquè, evidentment, l'aplec del caragol de Lleida és molt conegut, ja ho sabem tots i totes, però aquí, la nostra tradició no es coneix tant. Per això, per descobrir-ne una mica l'origen, la curiositat i la recepta tradicional, ens acompanya la xef Margaret Nofre. Ella és cuinera i col·laboradora de Ràdio Tortosa des de fa més de 15 anys. També una de les persones que en sap més de la cuina tortosina i que ha participat precisament en l'elaboració del llibre blanc del turisme gastronòmic de Tortosa, on es recull precisament, entre moltes d'altres, aquesta tradició i aquesta recepta. Potser de Tortosa coneixeu molt la baldana i el pastisset, que són com les icones, però avui hem volgut reivindicar aquesta tradició que és menys coneguda. Margaret Nofre, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, ben retrobats.
Escolta'm una cosa, Margaret, com s'explica aquesta tradició tan especial de menjar caragols la nit de la revella de Sant Joan a Tortosa? Té un origen conegut o...?
Bé, no mos penséssim que és únics, perquè esta tradició està molt estesa per molts punts de Catalunya, està molt estesa per ses illes, pel País Valencià i també per Terol.
Mira, doncs, no som únics, val.
Llavors, Tortosa, que estem justament al rovell de l'ou, al centre...
A la cruïlla dels països catalans...
...de tots aquests territoris, no podíem ser menys que tindre esta tradició de menjar caragols la nit de Sant Joan.
És una tradició que es manté viva encara avui en dia a la nostra ciutat, les famílies i les colles que es reuneixen la nit de Sant Joan... Aquests dies ja estan fent tard per encarregar els caragols i començar-los a preparar, no?
Clar, perquè necessiten de 8 a 10 dies de purga els caragols.
Vaja.
Però com vosaltres bé heu dit, aquí hi ha una parada, la parada de Germán, que tothom coneixem aquí al mercat, no els coneixem tots, perquè les parades són de molts anys, la majoria, i allí els tenen preparats, els tenen inclús cuits, i si els volem coure nosaltres també els tenen purgats. Mm-hmm. És a dir que tenen diverses varietats i segons la varietat té un preu que oscil·la des dels 9,50 a 14 euros el quilo.
Sí.
Margaret, com se purguen? Perquè això és curiós. Jo recordo, per exemple, la meva iaia que li agradaven molt els caragols i que els ficava en farina perquè es purguessin.
Sí, exactament. Mira, els caragols se passen tots els mesos de fred hivernant. Llavors comencen a sortir en les primeres pluges d'abril i ja se troben, com aquell que diu, tot un camp en una alfombra verda i llavors comencen a menjar. Uh-huh. S'acaben d'engordir, com si diguéssim, les pluges de maig. Llavors, esta tradició de menjar caragols la nit de Sant Joan, jo crec que ve perquè és com donar-li ja lo comiat als caragols, perquè a partir ja d'este mes ja comencen a estar inclús en plena sequera a l'estiu, quan no plou tant, ells es tanquen la porta, com si diguéssim, de la clova, i s'estan allí també hivernant una altra vegada com si fes fred, és a dir, que no els veràs ni en molt de fred ni en molta calor. Llavors el que passa és que ells aprofiten la primavera per anar menjant i retenen tota esta menja, la retenen dins el seu cos. Llavors això s'ha d'extraure. Molt bé. Perquè, com aquell que diu, s'ha de netejar l'intestí dels caragols. Uh-huh. Los donaven farina i els deixaven de 8 a 10 dies, inclús hi ha qui a la farina li posa alguna herbeta aromàtica. Li pots posar unes branquetes de farigola, de romer, i els tens allí menjant farina. Tu veus que primer els seus excrements són de color verd fosc, i després ja van sent blancs. Això vol dir que ja han fet la neteja. Hi ha molts que els tenen en dijú, però la farina ajuda molt. A més, la farina evita que perguin pes també.
Escolta una cosa, com que ara ja no tenim massa temps perquè la revetlla està aquí al costat ja, sí, i de fer tot aquest procés segurament molta gent no té ni temps a casa, si els agafem ja bullits i nets que ens arriben, per exemple, com tu comentaves, sí, a les parades,
sí.
Explica'ns la recepta que és més típica d'aquí Tortosa, bueno, per la nit de Sant Joan.
Aquí al llibre blanc del turisme gastronòmic tortosí tenim la recepta en samfaina, caragols en samfaina. Llavors seria, si els comprem bullits, simplement elaborar una samfaina, que la sap fer pràcticament tothom, i deixar-los dins ben escorreguts del seu suc, del suc en què van envasats, i deixar-los al xup-xup 10, 12, 15 minuts i ja està, ja els tindríem fets. Rectificar sempre de sal i pebre o rectificar el puntet picant que puguen tindre a gust nostre. I si no, els podem fer en salsa. Aquí com se feien més i com se fan és en salsa més que en samfaina. Llavors les picades se feien, mira, s'agafava una paella en oli i es posava ceba, se posaven alls, una tomata obert madura partida pel mig i dos o tres llesquetes de pa. Lo que no s'hi sol posar a la picada de caragols és fruits secs, ametlles, avellanes, això no se'n posa. Llavors s'agafa tot això en un morter, se pela la tomata i es xafa tot, la ceba, l'all, la tomata i el pa. Se posa a la cassola el mateix oli que ho han frigit, regires o frigixes bé, afitges suquet de caragol si tens de bullir-los, que molta gent el que fa és donar-los un primer bull, llançar l'aigua, canviar-la i afegir este a la salseta, una miqueta de farina per espessir, ja està, i deixar-los caure allí, ja ho tindríem.
Doncs escolta, ja tenim la recepta perfecta per fer una bona revetlla de Sant Joan, perquè diu que qui per Sant Joan no menja caragols no té diners tot l'any, per tant, nosaltres ho prenem al peu de la lletra. Moltíssimes gràcies per haver participat en aquest dia R i donar a conèixer aquesta tradició tan tortosina.
A vatros.
Adeu.
Recepta de cuina, ja veiem que els caragols se cuinen de manera diferent, també depèn de la zona.
Que cada casa...
A mi el que m'ha encuriosit molt és que la Margaret mos dia que de fruits secs res, la recepta. Sí, claro.
De fruits secs, se feia més així en les hortalisses. Uh-huh. I també el que voldria dir és que aquí a les Terres de l'Ebre hi han identificades hasta 72 varietats de caragols, i no hem parlat de les més preuades, Boqueta Roja, Pedrenyer, Cristià o Jueu, Bové, que també se'n diu moro o bou, i la Baqueta, que la Baqueta és la més preuada aquí a les Terres de l'Ebre i al País Valencià.
Los de la Boqueta Roja, en una miqueta d'oli, és que
sí,
ja estan boníssims, com un aperitiu, no?
El tarragonès i tot ara això li diuen cargolina.
Ara sí que t'hem d'acomiadar allà, perquè crec que ja ens hem de donar pas a l'informatiu, al butlletí, però ha estat molt interessant doncs conèixer, ja ho sabeu, Caragols per Sant Joan.
I no marxeu, que això és el dia R.
I continuem.